Asturià Melendi, qui aquest 2023 està celebrant les seves dues dècades de música sobre els escenaris. Una carrera de més de 20 anys, que el passat mes de setembre el va portar a anunciar l'arribada de 20 anys sin notícies, una nova gira que rendirà homenatge al seu àlbum debut i que el portarà a actuar en un total de 10 ciutats diferents. Recordem, 20 anys sin notícies.
20 anys sin notícies.
Bon nom de gira.
Llavors, en aquest cas, també us agradarà saber, perquè us agrada Melendi, que la gira vindrà acompanyada del llançament del seu nou àlbum, que també es titularà igual, 20 anys sin notícies, que veurà la llum a finals d'aquest 2023, concretament serà el mes de novembre, i amb el que l'artista proposa ser testimoni del poder de la música per connectar amb generacions i abocar emocions. Per tant, podríem dir que un molt bon moment professional per Melendi, que no para de fer música, no para de treballar. Seguirem pendents de noves informacions. Quan surti aquest nou àlbum, el posarem aquí a la caravana, i de moment, si vols, avui acabem la cara bé amb ell.
Vinga, va. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada para cantarte por compa y segundo mientras tú me vas. Como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala o suma.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor. millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us estem explicant al llarg d'aquest matí a Ràdio Estel. La situació de guerra entre Israel i el grup palestí Hamas preocupa molt els cristians de la zona. De fet, ahir en parlàvem també a la tertúlia amb alguns dels experts que ens acompanyaven, la situació dels àrabs cristians. Però de manera especial, com estem dient, els cristians àrabs palestins, que sovint tenen la sensació de quedar al mig de les hostilitats. Ens acompanya uns minuts avui Anwar Shomali, que és àrab, cristià i palestí, és laic, pare de família, director d'una petita agència de viatges que es diu Anastasis i nebot del bisbe auxiliar de Jerusalem, Nafik Nagra. Anwar Shomali viu a Beit Sagur, un petit poble situat a l'est de Betlem, amb un 80% de població cristiana i sota l'administració de l'Autoritat Nacional Palestina. Anwar Shomali, buenos días y muchas gracias por atendernos unos minutos.
Buenos días a todos, buenos días a los señores oyentes.
Señor Shomali, cómo está viviendo usted, su familia y su entorno esta situación de violencia extrema y enfrentamientos entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamas?
Bueno, estamos bien, gracias a Dios, pero claro, muy preocupados por los últimos acontecimientos y rezamos para que esta pesadilla termine pronto.
Lo decíamos hace unos minutos en este programa, Israel acaba de asegurar que ha recuperado el control de los territorios de la frontera de Gaza ocupados por Hamas hasta entonces. No sé si han parado de alguna manera o tiene información usted de cómo se encuentran las hostilidades.
Bueno, pues la información que reciben ustedes la recibimos nosotros, en Belén, zona de Belén y Jerusalén. Esas son las mismas noticias. Eso es lo que hemos escuchado esta mañana en las noticias, que Israel acaba de recuperar los puntos, sobre todo el punto de más importante, que es el punto de control principal de la zona de Gaza.
Ayer hablábamos un poco en la tertulia con algunos de los expertos que nos acompañaban De cómo es ser árabe, cristiano y palestino en una zona como la del Próximo Oriente, ¿no? ¿Cómo lo vive usted?
Bueno, pues francamente no es fácil, pero nosotros somos, ante todo, árabes, palestinos y cristianos. Uh-huh. Nuestras raíces se remontan a los primeros siglos, los primeros cristianos que han habitado esa tierra desde el comienzo de la primera Iglesia Madre de Jerusalén. Y bueno, por lo tanto llevamos siglos y muchos siglos viviendo y intentando de vivir y aferrarnos a nuestra fe y seguir aferrados a esta tierra, la tierra de nuestro Señor, la tierra de nuestra salvación, la tierra de nuestra fe, la tierra de nuestros padres.
Ahora me lo decía, señor Shomali, ser árabe, cristiano y palestino no es fácil. ¿Por qué no es fácil?
No es fácil, no es fácil. En Medio Oriente no es fácil. Pero hemos aprendido, digamos, el arte de adaptarnos un poco a todas las circunstancias, consecuencias que pasan por este país.
Como sabe, el Papa Francisco pidió ayer que se detengan, que se paren este ruido de las armas. ¿Qué mensaje puede ofrecer usted como cristiano que vive en la zona del conflicto y que defiende la paz entre las tres grandes religiones?
El Papa Francisco sabe muy bien lo que dice. Mi mensaje es que somos todos los hijos del mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. y tenemos que buscar la manera de resolver los problemas entre nosotros por medio de sentarnos y hablar y negociar y discutir de una manera civil, de una manera limpia, digamos, ¿no? Lejos de todos los intereses políticos. Mm. Esa es la mejor manera. Mm.
Señor Shamali, lo decíamos antes, usted tiene una pequeña agencia de viajes, Anastasis. No sé cómo puede afectar toda esta situación, lo que está pasando estos últimos días en los viajes y las peregrinaciones, especialmente de cristianos de todo el mundo que quieren visitar la tierra de Jesús, ¿no?, en Israel y Palestina.
Pues, en efecto, ya ha afectado. La situación ha afectado y ha afectado bastante. Pues muchos grupos ya han anulado o postergado sus peregrinaciones a Tierra Santa durante este mes y los próximos meses. Eso naturalmente afecta a todos nosotros, no solo a los cristianos, también a los musulmanes, a los judíos, porque el turismo es una de las industrias más importantes, más fuertes que tenemos en este país. Y en los meses de octubre y noviembre, pues estaba las previsiones estaban muy, muy altas. Incluso, pues había problemas de hoteles, de guías, de buses, de misa, de todo. Pero claro, pues hemos llegado a solucionar todos los problemas, hablando a nivel personal, y esperando de que los grupos ya empezaran a llegar, ¿no? Desgraciadamente, pues con todo esto, todos esos acontecimientos, pues todos los grupos prácticamente de octubre que teníamos previstos han caído, han venido abajo. Y eso afecta a los cristianos también, sobre todo los que vivimos en esta zona, porque dependemos, gran parte de nosotros depende del turismo, de las peregrinaciones. Los que estamos en ese turismo, como agencias de turismo receptivo, hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos, familias que trabajan en la fábrica de artesanía local, guías y demás, ¿no? Uh-huh. El turismo aquí, en esta zona, es el generador de nuestra economía.
Uh-huh. Señor Shamali,
cuando hay un golpe, el golpe suele ser muy, muy, muy duro, la verdad, muy duro.
Uh-huh. Sí que me gustaría preguntarle, porque lo que estamos haciendo también desde Barcelona y desde esta emisora es intentar saber por qué está pasando lo que está pasando. Todo se inició con un ataque sin precedentes de Hamas. ¿Por qué cree que ha habido este ataque sin precedentes de Hamas y por qué ahora?
No soy un hombre político. Tampoco me gusta serlo. Uh-huh. Pero aquí vivimos en un conflicto, llevamos ya décadas viviendo en este conflicto, un conflicto sin llegar a una solución adecuada para todos, para ambos pueblos.
Le pregunto distinto entonces.
¿Perdón?
Digo, le pregunto distinto entonces, ¿por dónde pasa este futuro de paz en Tierra Santa sin que unos se impongan sobre otros?
Por medio de las negociaciones y reconocimiento de cada parte de los derechos de la otra parte. Sí. ¿No? Es tan simple, tan simple. Todos aquí tenemos un país que es un paraíso. Es la cuna de civilizaciones, culturas, las tres religiones monoteístas están aquí. Aquí podemos vivir como reyes, ¿no? Sí. Pero hay que poner un poco, cada uno un poco de su parte, ¿no? Para llegar ya a un punto de encuentro y donde todos nosotros podemos ya comenzar a seguir un camino hacia una paz digna, justa y duradera.
Uh-huh. Señor Shamali, también le preguntaba al inicio y me decía, no es fácil ser cristiano donde vivo. ¿Cómo viven los cristianos en Palestina y también en Israel? Es decir, ¿son respetados en la vivencia de su fe?
Sí, 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 sí. No es fácil porque pues aquí estás viviendo dentro de una sociedad multicultural, multireligiosa, ¿no? Y no es fácil porque los cristianos sabes que somos una pequeña minoría, ¿no? Pero estamos aquí, llevamos aquí desde siglos y siglos y queremos seguir viviendo en esa tierra porque es la tierra de nuestra fe, la raíz de nuestra fe. Entonces, no es fácil porque tenemos que seguir siempre expresando esta fe, esta, digamos, esta pertenencia a la Iglesia Madre de Jerusalén, ¿no? Dentro de una sociedad multicultural, multireligiosa, ¿no? Y eso a veces no resulta fácil. Por eso digo, no es fácil ser cristiano en esta tierra.
¿Cómo sabe?
La relación es buena, la relación en general es tolerante. No puedo calificarla de otra manera entre todas las comunidades, ¿no? Es con relación a los cristianos en general. Bueno, que ha habido, hay y habrá excepciones, pero son raras.
Como sabe, muchos franciscanos que conocen Tierra Santa nos dicen que esta situación de guerra entre Israel y Hamás, por una acción violenta mucho más dura que otras, ¿existe entre los palestinos un deseo mayoritario de resolver los problemas territoriales en paz?
Yo creo que este deseo no está limitado solo a los palestinos, sino también a los israelíes. O sea, los israelíes. O sea, que es un país pequeño, está muy poblado, llevamos décadas en conflicto y tenemos que encontrar la mejor manera de poner fin a esos conflictos. Y como dije antes, la mejor manera es de sentarse, hablar, discutir, negociar, pero con buena voluntad de llegar a una solución. Eso es lo más importante, con buena voluntad.
Por último, ¿qué mensaje transmitiría usted a la comunidad internacional ante estos enfrentamientos que han provocado miles y miles de muertos y miles de heridos?
Sí, es una pena lo que está pasando y la gente inocente, los niños, ancianos, mujeres, de ambas partes. Es una gran pena, de verdad, que eso podría haber sido evitado. No sé si dirigir mi mensaje a la comunidad internacional, porque
claro,
no sé si la comunidad internacional va a hacer algo. Pero yo como cristiano, Ignacio, te digo una cosa. Mi mensaje lo quiero dirigir a vosotros, al pueblo catalán, pueblo español, a todas las provincias de España. Y os pido que el próximo domingo, día 15 de octubre, dedicar un misterio de rosario a la paz en Tierra Santa, que sea una paz digna, justa y duradera para todos los que vivimos en esta tierra.
Eso de lo por hecho. Senyor Anwar Shomali, ell és àrab, cristià, palestí, laic, pare de família, director d'una agència de viatges i nebot del bisbe auxiliar de Jerusalem, Rafik Nagra. Senyor Shomali, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Estel. Que vaya muy bien. Un abrazo muy grande y mucha fuerza.
A todos vosotros, muchas gracias.
Radio Estel.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
20 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González.
Bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui hem estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Cristina Malacai i avui tornem una mica a la mateixa situació que ahir, que no hi ha cap mena de rastre de la data de naixement de la nostra convidada d'avui, però té una mica més de teca per comentar que el nostre company Pol Corredoira, al seu Instagram.
Doncs vinga.
Ja l'he deixat anar per haver entrat ahir a l'estudi.
Pol Corredoira.
Sí. Va. Primer de tot, què podem observar en el seu perfil d'Instagram? És una noia que li agrada disfressar-se. No sé si per la seva vessant més interpretativa o per què, però he de dir que li queda bastant bé també i sap clavar-ho bastant amb les disfresses, no?
Sí.
Ho dic, per exemple, per una disfressa de l'any 2016 que es va vestir d'Amy Winehouse, un típic i clàssic, no?
Escolta'm.
Que és molt fàcil, de veritat, d'aconseguir, jo crec, és de les disfresses
sí?
de Halloween. Sí.
Home, fàcil... fàcil d'aconseguir, potser sí.
Sí, perquè realment...
Però fàcil
de quadrar-ho, de clavar-ho.
Exacte.
Sí, potser sí, és una mica difícil. Però també en té un altre que és de por, que aquest ja no l'he volgut ni mirar.
Val.
És a dir, no cal, no?
Ni mirar, eh?
No, no. I clar, tot això, ara que s'acosta Halloween, no?
Sí.
La castanyada, Halloween, el que vosaltres vulgueu celebrar.
Sí, sí, sí.
Vosaltres ja heu pensat en la disfressa?
Mm.
Us disfresseu? Sou de les persones de disfressar-vos?
No.
Halloween no.
No,
no.
No.
No. Carnaval.
Jo soc més d'organitzar sopars amb temàtica de la castanyada,
sí?
No de disfressar-me. De fet, avui per esmorzar porto galetes de Halloween.
Ep,
sí.
Sí.
Sí,
és veritat, les hem vist.
Sí, sí, amb una cara de fantasma.
Fantasmes, eh?
Sí, tenen bona pinta, la veritat. Bé.
Tenen bona pinta, Andreu?
No, tenen bona pinta. Li he dit a la Núria, vull dir.
Ja saps quin vol, no?
Sí.
Clar,
ja
me n'ha ofert.
Ah.
Vull dir, home, si no, no diria això.
A l'Andreu li has
diria...
ofert, eh?
A tots. Ah, a veure, en porto dues, eh? Tampoc us passeu, que després no esmorzaré.
Això és mentida. En porti més de dues.
No, en porto dues.
Ah,
pam.
Sí?
Sí?
Doncs allò sembla molt més gran.
Clar, perquè són del tamany d'una mà.
Sí, són grans, eh?
Sí.
Clar.
Bé,
són supergaletes.
Després d'aquest incís de galetes, d'altra banda, és una noia més de platja que de muntanya,
sí?
Perquè es passa tots els estius fent snorkel i estan a la platja a la Costa Brava amb les seves aigües cristal·lines, tot i ser de Sabadell. Mala pell, no?, que diuen.
Ep, i te'n vas amb la raça.
Exactament, sí, sí.
Si no s'enfaden uns i els altres
no. No, clar. El que no entenc massa és que la Cristina sembla ser que no és gaire fan, tampoc, de molta calor. I que és més de temporal de pluja. Llavors, aquí tinc una mica sentiments trobats, perquè la meva pregunta és, t'agrada la platja, però quan sigui estiu, que no plogui, no?
Pot ploure, si t'has de mullar igual.
Ja, però llavors no et pots posar moren.
O sigui que quan fa núvol diuen que crema més el sol, eh?
Sí, a tu t'agrada la platja i també la pluja. Llavors, això és una mica una cosa que no em quadri gaire. Hauries de ser de muntanya i que t'agradés la pluja.
Mm.
Però també són les nostres incoherències, no?
Sí, en veritat sí. Bé, dit això, finalment, també és carn de festivals.
Sí?
I em poso en aquest petit jardí, bé, no és un jardí realment, perquè realment només he vist una fotografia de l'última edició del Sónar i he dit que és de carn de festivals, no?
Ai, el Sónar.
Però és que la veig d'aquest estil de persona. I parlant d'aquesta fotografia...
Sónar que hi ha tot menys música.
Sí, bé, no, per favor, Joan, sí, la música és molt divertida del Sónar. De fet, van fer el piro musical d'aquest any.
Sí, sí,
a la Mercè.
Espectacular, el piro musical d'aquest any.
Sí, no vegis una cosa. Però bé,
apa, tu.
A veure, en aquesta fotografia he de dir que potser es va arriscar una miqueta massa perquè es va tenyir les celles de color rosa.
Oh! Les celles?
Sí, i això ja potser és més arriscat que tenyir-se el cabell de rosa.
I tant.
No?
Sí. Sí, sí, sí.
D'acord.
I una cosa que no em tenyiria mai, la barba. Mai.
Bé, per carnaval sí que podries.
Això que tenim.
No.
No, jo conec gent mai. Que s'ha tenyit la barba de color blau, per exemple, per carnaval, però bé.
Clar, però per carnaval és molt temporal.
Sí, sí, sí.
Ah, però tenyit o amb spray d'aquell? O sigui,
clar, no ho sé, això espero. Allò. Això sí. Espero. Però realment era un fucsió potent, eh?
Contundent, eh?
Sí, sí, sí. Va. Tot i això, ja per acabar, per seguir cantant, parlant i creant en català, que això és molt important i mai perdre les seves arrels, però també per haver estat treballant a la ràdio fent un programa i donant veu a artistes independents de l'escena musical catalana, no? Ara ja fa uns anys estic parlant, Cristina Malacay està més que aprovada.
Bravo. Anem al toc?
Sí. Va. Mireu, avui ja tenia un toc escrit de feia estona, perquè aquesta secció l'escric al metro mentre estic venint aquí.
Sí.
Però m'ha passat una cosa, i és que quan estava passant-me la secció del mòbil al portàtil, a l'ordinador de la ràdio, he tocat una tecla que no havia de tocar, la d'esborrar.
Vaja.
Vaja.
Sí, a més, he sigut tan malestruc, una persona tan malestruga, no?, que he tancat l'aplicació i després he descobert que l'iPhone té l'opció de tornar enrere i desfer un text tocant amb tres dits la pantalla dues vegades, cosa que jo això no ho sabia. Sí, sí.
Com?
És a dir, amb tres dits,
sí?
Si vols desfer una acció que has fet a l'iPhone, fas tres dits dues vegades...
Ja, però has d'estar en alguna aplicació, no, Tria?
Sí, clar.
Ah, dins d'alguna aplicació.
És a dir, si tu ara, per exemple, obres l'aplicació de notes...
Jo ho estic fent.
Un missatge...
Aviam.
I ara borro tot el que tinc a notes, eh? Que
exacte.
Són els titulars d'aquest matí, que també s'escric al metro.
I ara, després de fer això... Ara, després de fer això, ja està.
Funciona,
ja està, fins aquí.
Sí, ara fas...
Ah, sí!
Dos o tres?
Tres dits, dos vegades.
Ah, bueno.
A mi m'acaba de funcionar, eh? No és broma.
Joan Trias, a tu no et funciona com va? No.
És que tens uns dits, Tries...
Sí, no?
I tant, i tant, i tant. Amb notes, però llavors això no es pot fer, per exemple, a l'Instagram.
Perquè no aquest, clar, crec que no, crec que no. Però potser també ho pots fer al WhatsApp. Bé, això és una cosa que jo
he
hagut d'investigar, no? Perquè, per no quedar-me sense secció.
A Tries no li funciona.
Però, no, tranquil, és que a mi tampoc m'ha funcionat, realment.
Ah, perdó.
O sigui, no, perquè he tancat l'aplicació i l'he tornat a obrir. Això és de principiant, no? Això és de principiant, no s'ha de fer. Llavors, en fi, no he recuperat el text i he començat a escriure la secció una mica desesperat, una mica de manera desesperada, no? Spoiler de la pel·lícula, mentre escrivia cada vegada suave més, no? I més... I és que aquestes situacions que per dins et dius, Andreu, ets tonto...
No.
Són les que ben suporto, i és que és veritat.
Home,
no, però,
tampoc et tiris pedres a tu mateix.
No, però és veritat.
Núria
no
teniu... Ros, la defensa dels productors.
No, però no teniu... No teniu vosaltres aquesta
sí, a vegades,
frase.
Sí.
Dins de...
Sí.
Home, què fas? No?
Sí, què fas? Sí. Doncs, de veritat, em poso molt nerviós en aquestes situacions, i su, i no hi ha qui em pari, llavors. Però bé, aquí estic, l'he aconseguit.
Mira,
nou.
I què has fet? Sí. L'has tornat a escriure?
Clar, sí. Ja una mica...
A mi em va ser a la redacció, te'n recordes ahir que em vas dir què ha passat?
Sí.
Havia
fet
un exabrupte
sí.
Havia carregat un text que portava 10 minuts a escriure.
Mira, Andreu, que ets tonto? Absolutament no. Absolutament
gràcies.
No. Que et passes el dia demanant coses, d'això ja en parlarem un altre dia.
Bé.
Red flag.
A veure, avui la red flag... Són les males cares i també comentaris negatius, no les esquenes, sinó la cara.
Ai!
A veure, primer de tot vull fer un aclariment i és el tema de si tens un mal dia. No el paguis amb mi, d'acord? Perquè sabeu que jo sóc una persona de dins cap a fora extremadament simpàtica amb la gent.
Mm-hmm.
Extremadament buena, què en diríem, no? De vegades, tonto i tot per fer segons quines coses, no? Ara bé, sí, crec que ningú es mereix rebre cap comentari negatiu per part de ningú i sense... I menys sense venir a res. A cuento, que en diríem.
A cuento?
No? Sí, exactament. A veure, ja està.
Et molesta, eh?
Però et molesta molt.
T'ha passat darrerament?
Sí.
Mira.
Ja unes quantes
vegades. Amb qui? Aquí? Sí? Algú d'aquí?
No.
Vale, vale. Millor.
No.
Aquí tots som molt simpàtics.
Sí. Desprenem simpatia.
Bueno. Opinió popular.
No, popular no.
Impopular. L'has catalanitzat,
L'he catalanitzat.
A veure, m'he trobat un tuit que deia... El otro día en la autoescuela me preguntaron que qué haría si en medio de un viaje se me fundiese un faro delantero. Contesté que llamara a mi padre y parece ser que para la DGT esa no es una respuesta correcta. A ver.
Ah, sí, el vaig veure, és boníssim, eh?
Amiga meva.
Com?
És boníssim.
Però... la pregunta era oberta, perquè normalment són tests.
Devia posar un...
No, segurament està en una classe d'aquestes teòriques que et fan a l'autoescola,
sí.
I el professor, amb tota la bona fe del món, li va preguntar a aquesta noia, yeah, a veure què faria.
I què?
A veure, jo penso que aquesta noia no s'havia mirat ni el llibret de l'autoescola ni havia fet cap test, perquè...
No.
Com que truca el teu pare?
Ara, sincera sí que va ser, eh?
Sí, sí, no, i tant, clar, clar. Vull dir, entenc que si el teu pare és mecànic tens sort, no? Però no et trauràs sempre les castanyes del foc, m'explico? A més, està molt bé això de respon el que tinguis en ment, tot i que pugui semblar una mica una bajanada, no? A veure, potser ens ho hauríem de mirar una miqueta,
sí, home,
de no dir segons quines coses, perquè potser podem quedar retractats.
Retratado. Mm-hmm.
Sí. Consell per a aquesta noia, no et presentis encara a l'examen perquè t'enduràs una bona sorpresa i és negativa, segurament.
No està preparada, si la resposta és aquesta, preparada. No.
Vosaltres què faríeu si us passés?
Anar al mecànic.
Sí.
Exacte. Perquè, no, perquè canviar una bombeta del cotxe no és fàcil.
No és fàcil, que has de treure allò a la capsa aquella.
Exacte.
Que no
a veure, jo potser sí que trucaria la meva parella, però no ho posaria en un examen de la DGT.
Lleig.
Sí, sí, totalment.
És que la sinceritat.
En fi. Ja ho tenim,
sí,
això?
Sí, és una mica com aquells exàmens dels nens petits, no? Que els hi... Un dia Rafa Sanouj ens en va portar,
sí,
uns exemples.
És veritat.
Una mica com això, però crec que els comentaris posava... Chica, que tienes 30 anys. Saps? Llavors...
Anem als consells?
Ah, sí, clar. Ah, clar.
Pensava que li preguntaves a l'Andreu.
És que crec que m'ho preguntava
en general,
a mi, però...
I dic, si no em dona l'aprovació a l'Andreu, no hi ha consells avui, eh?
No, i tant que n'hi ha.
Home,
sí?
I tant.
Sí, baby? Sempre serveixen.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, quins consells ens portes avui i per què?
Doncs avui us porto quantes preguntes.
Argumenta su respuesta.
Perquè és una secció del programa.
Argumenta su respuesta.
Mira, avui us porto els consells definitius per alleujar els símptomes del refredat.
Val, no cal dir per què.
Mira, salut.
Ara.
Sé perfectament que cada dia en aquest programa ve de dilluns a dijous a Rafa Sanahuja obre espai de Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde.
Exacte. Absolutament.
I que, de fet, ahir un oient li va fer arribar una pregunta perquè estava acatarrada, que en diguem.
Veus?
I sé que el doctor et dona molts bons consells. Ell és l'expert. Però també és veritat que el doctor, doncs, dona medicaments, noms en concret, llavors jo...
Complements alimentaris.
Sí. Escolteu sempre el doctor.
Sempre.
Després a mi. Però també escolteu-me a mi, perquè clar...
Clar.
En fi, llavors, abans que digueu res, sé perfectament que amb aquesta calor encara no hem inaugurat com a tal la temporada de refredats, de catarros.
D'algun n'hi ha, eh?
Sí. Ah, és el que t'anava a dir.
Sí,
tranquils
sí.
I tranquil·les que... Si no n'hi ha ja de refredat, arribarà. No en tingueu cap mena de dubte. De fet, jo sense anar més allà crec que n'estic incubant un.
Sí.
Bé, això ho vaig escriure ahir, que em trobava malament. Avui estic perfecta, eh? Per tant, ens saltarem aquesta part. I us diré que conec a més d'una persona que va amb mocador amb màgia.
Sí.
Val? Per tant, com que no voldríem pas que cap dels nostres oients, ni vosaltres, agaféssiu un refredat innecessari, avui a Consells de Lifestyle, els definitius pel refredat.
Lo mal que estoy... Y lo poco que me quejo, lo mal que estoy, y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena, y roto el cuerpo,
el cancar siempre es
qué pena, un refredat. ¿Cómo? Salut, una altra vegada.
Sí.
Vosaltres com ho porteu, això del refredat? Sou d'aquells que...
A mi m'atabala molt.
Jo no agafo normalment, no sé.
Jo normalment no n'agafo, però quan n'agafo és d'aquells...
Forts, no?
Forts, sí.
Jo n'agafo de petits. La veritat.
Sí, de petit, sí.
Una cosa que... Millor.
Que tens el nas tapat i...
Quina sort, tu.
Sí, que després
però
vas...
No t'hi s'encau.
No.
Però també molesten aquests del nas, perquè a la que t'intentes posar a dormir, allà no respira ningú,
clar,
eh?
Clar.
Llavors, teniu algun truquet d'aquest casolà que dius, ostres, jo quan em refredo prenc això i m'ajuda a sentir-me millor?
Jo
o
faig baus.
Ah, està molt bé, els baus.
Sí.
Aquests consells no els he inclòs, però està molt bé fer un bau.
I en aquest programa vaig dir la temporada passada que quan feia pasta em posava el cap allà.
Sí, amb aigua supercalenta.
Que és marra, no m'hi
sí.
Com ell sol.
La pasta balla sola.
Sí. Poses el cap dins la pasta, poses el cap.
Mai millor dit fa pasta al pesto.
Exacte. Ai, mira, és veritat. Va, doncs som-hi amb els consells. Consell número 1, feu el màxim repòs possible. És un consell importantíssim quan agafeu un refredat. Hauríeu de dormir, atenció a la dada, almenys 7 hores diàries, especialment si teniu febre. Ah, d'aquesta manera estareu permetent al vostre organisme recuperar forces. Sí. Per tant, descansar i, sobretot, dormir, dormir i dormir per fer net. Són coses molt òbvies. Però ara què passa jo agafo un refredat que em deixa seguir treballant? Clar. Jo no dormo aquestes 7 hores, eh?
Clar. No, no.
I després se'ns complica, veus? Clar. I no paro d'estornudar. Llavors, consell número 2, manteniu l'ambient càlid i sense excessiva humitat.
Això està molt bé que ho diguis, perquè càlid més o menys ho sabem tots.
Però sense excessiva humitat, què vol dir això?
Clar.
Mireu, tot plegat té una explicació. Si us refugieu, enteneu la meva expressió, eh? En un ambient sense humitat, evitareu anar pitjor perquè els virus responsables dels refredats prefereixen el fred. Val? Per tant, necessitem estar en una habitació, per exemple, amb un clima càlid, és evident, perquè si no ens refredarem més.
I s'acot.
Exacte, i s'acot, que no... Ara anava a dir una cosa, és igual.
Em sembla que no sigui humit. Al Molina, eh? S'acot.
S'acot, val? Perquè, repetim, els virus responsables dels refredats prefereixen el fred.
Sí, sí.
Per tant, si prefereixen el fred, no els hi donarem fred. Els donarem calor. M'estic explicant.
Sí, 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 sí.
Llavors, a més, també és recomanable evitar els canvis bruscs de temperatura. Per tant, per curar-vos ben bé el refredat, hauríeu d'estar en un ambient càlid, sense humitat i sense canvis radicals de temperatura. És
aquí,
així de senzill.
Aquí a Barcelona és una mica complicat, no?
Efectivament.
Sí, és humitat, perquè...
L'únic que a casa sí que ho pots aconseguir d'alguna manera, no? Estar en un ambient càlid. T'ho pots fer anar bé.
L'ambient càlid sí, lo de la humitat...
La humitat costa, yeah.
Bé, tot és intentar-ho. Aquí teniu el consell i anem al 3. Renteu-vos les mans amb freqüència.
Bona aquesta.
Aquest consell també us l'hauríeu d'aplicar durant el vostre dia a dia, tot i que no estigueu refredats, eh? Renteu-vos les mans, escolta, sí, que voleu que us hi digui. És important que ho renteu habitualment i de manera regular, com dèiem, les mans amb aigua i sabó durant almenys 15 segons. Atenció a la dada, 15 segons. Ara potser baixarem una mica el temps, perquè hi ha sequera. Llavors potser no cal que estiguem... Ah, no, clar, però bueno, l'aixeta s'ha...
Tanquem,
sí,
clar,
no
clar, tanquem aixeta.
Vale, per tant, ho anem a representar, que no volem que ara ens liem. Obrim, ens posem sabó a la mà, una miqueta d'aigua, freguem durant 15 segons, si són 10, tampoc crec que passi res, i es bandim les mans, ben netes, sisplau. No em toqueu, si no.
No, no.
S'han de rentar les mans ben netes.
No cal en pandèmia per rentar-se les mans, eh?
Exacte, no cal estar en pandèmia per rentar-se les mans, correcte, Joan Trias. Per tant, ho dèiem, us renteu habitualment i de manera regular les mans amb aigua i sabó durant almenys 15 segons, i sobretot us heu de fixar a la zona entre els dits... D'acord? La zona que tenim entre els dits i sota les ungles.
Horrible.
Perquè allà, senyores i senyors, és on més bacteris s'acumulen. Sobretot sota les ungles, que a vegades s'hi concentra brutícia, és evident.
Sí.
Val? A més, durant i després del contacte amb una persona que està refredada, la freqüència de rentat de mans ha de ser encara major.
Clar.
I també és molt recomanable utilitzar productes de neteja antibacterians per netejar les superfícies de la casa. Hem fet un dos en un aquí. Estem parlant de cuina, de lavabo, etcètera, etcètera, etcètera. D'acord?
Sí.
Seguim? Consell número 4, alimenteu-vos adequadament. Atenció al consell... Està molt inspirat avui el José Matosas.
Caigut els plats, eh?
Ah, val, val. Mireu, atenció al consell perquè es recomana una dieta abundant en fruites i verdures, ja que són fonts directes en vitamines i minerals que ajuden al nostre cos a desenvolupar les seves pròpies defenses.
Sí.
I què necessitem per no estar refredats? Defenses.
Clar.
Sí. Val? Llavors, per tant, és molt important cuidar l'alimentació i més ara, que sembla ser que al cap de setmana baixaran les temperatures, per fi, perquè jo de veritat
refrescarà
ho estic
una miqueta.
Sí. Refrescarà una miqueta i per tant hi haurà aquests canvis radicals, però hi haurà canvis de temperatura. Per tant, cuideu encara més l'alimentació. Fruita, verdura, ens encanta. Vull dir, ens encanta la fruita i la verdura.
Sí.
Llavors, consell número 5, beveu grans quantitats de líquids. Tardava en sortir aquest consell, eh? Si el que voleu és eliminar la mucositat, prevenir la deshidratació i disminuir el mal de coll, doncs el líquid sempre és un gran aliat.
Clar.
En aquest cas, sempre podeu recórrer als sucs, a l'aigua, a les sopes i, sobretot, atenció al detall, que aquestes no siguin massa calentes.
És un error que cometem, eh?
Les sopes no han d'estar mai massa calentes. I a l'altra cara de la moneda, eviteu... No s'hauria de dir, però ho direm, begudes alcohòliques, que poden interferir amb la medicació, així com també hauríeu d'evitar fumar, en el cas que sigueu fumadors, i també evitar rodejar-vos d'ambients amb fum, ja que això només fa que la vostra gola s'irriti i tot plegat vagi pitjor.
Clar, els fumadors passius.
Beure molt de líquid, no fumar i no beure alcohol.
Els sucs m'encanten.
I va molt bé.
Passaria el dia bevent sucs.
Jo, quan estic constipat, m'agrada molt cada matí beure'm
suc de taronja.
El meu suc de taronja.
Mira-li.
Està molt bé. Tot i això, la temporada passada, en aquest programa vam explicar que el suc de taronja mai és la millor opció. És molt més recomanable menjar-te la taronja directament, eh?
Correcte. Massa sucres. Sí.
Exacte. Llavors, consell número 6, penúltim consell, feu gàrgares amb aigua calenta, amb llimona i mel.
Mira.
Correcte. És que en aquest programa ho tenim tot.
Però, a quina hora has vingut a preparar tot això?
Sí, sí. M'encanta. Mireu, atenció al consell perquè és ideal per calmar el refredat i, sobretot, en aquest cas, el mal de coll. I normalment, no sempre, però moltes vegades un refredat ve acompanyat d'un mal de coll. I tot i que moltes persones es pensin que tot plegat és una creença popular o un fals mite, no és veritat, funciona i molt. Per tant, feu gàrgares amb aigua calenta, amb llimona i mel. I, per cert, eviteu per sobre de totes les coses intentar curar-vos un refredat prenent llet amb mel. Segurament ho heu fet alguna vegada.
Sí.
Llet calenteta amb mel.
Més que curar-li el refredat és quan tens mal de gola, no? Que t'alivia una mica, o no?
És el que hem dit, sí, sí. O sigui, t'ajuda a curar una mica el refredat, però sobretot pel mal de coll. Llavors, repetim això, insisteixo perquè és important, eh?
Entre examen, eh?
No, jo repeteixo sí, perquè sí, els oients els interessa...
No, que entre examen.
Sí, clar, arrefetable.
Ara.
A veure si ho direm al final.
Va.
Eviteu, per sobre de totes les coses, intentar curar-vos un refredat prenent llet amb mel. Perquè jo conec moltes persones que ho fan, una llet calenteta amb, unes gotetes de mel.
Sí.
Ja, però és que els làctics poden augmentar la mucositat.
Sí, senyora.
I, per tant, només aconseguireu que el vostre refredat es compliqui. Per tant, sí, avui és un bon dia perquè prenguis llet amb mel.
Val.
Perquè no està refredat.
No et creguis.
Ah, doncs no en prenguis.
Val, anem
a més i tinguem una baixa.
Val.
I llavors, ja per acabar, però no menys important, consell número 7, alerta amb els antibiòtics.
Bona.
Sí, perquè és molt, però que molt important que no preneu antibiòtics pel vostre propi compte, perquè no caldria dir-ho, però recordarem, els antibiòtics no són efectius pel refredat. Recordem que el refredat és un virus, no un bacteri.
Ara.
A més, si utilitzeu i us recepten antibiòtics de manera incorrecta o amb massa freqüència, i sobretot sense supervisió mèdica, podeu provocar que l'organisme es faci resistent a ells. I després dels problemes serà molt més grans,
clar, tu diràs.
Llavors no estarem parlant només d'un refredat.
Després tindràs algú greu i no et servirà.
No et servirà i ho passarà realment malament i no ho voldríem pas.
Anem a la fórmula?
Sí, la fórmula seria repòs, més ambient càlid i sense humitat, més rentar-se les mans, més bona alimentació, més beure molt de líquid, més gàrgares amb aigua, amb llimona i mel, menys ambients amb fum, déu-n'hi-do la fórmula, els refredats us tindran por. Us tindran por, he dit.
Hola, hola.
Hola, hola.
Què?
Escolteu, tots aquests consells savis...
Bravo.
Tots aquests consells tan savis que ens ha donat la Núria Ros...
Bravo.
Que hem de fer un bucle per quan falli alguna cosa tota l'estona dient això.
Bravo.
20 minuts, saps què vull dir? I els de Cap Bravo contents. I la gent també, perquè és una recomanació fantàstica. Els consells que ha donat la Núria Ros, alimentació e higiene...
Bravo.
Tot el que necessiteu ho trobareu als supermercats. Cap Bravo, que és una mica l'ànima de Catalunya.
Sí, senyor.
Companyia de supermercats de referència a Catalunya amb quasi 65 anys d'història. 3.000 supermercats en les 4 províncies de Catalunya i trobareu de tot. Ja sabeu que cada setmana estem repartint una cistella Cap Bravo entre els nostres oients amb xocolata negra d'ametlles, nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellana, arròs bomba... Nius d'espinacs,
eh?
Que et dic una cosa.
Loco.
Jo espero, abans d'acabar la setmana, saber què és, perquè no ho acabo
aquí. Sí, jo tampoc ho entenc.
Va, ho investigarem a la cistella Cap Bravo, però allà ho trobareu. D'entrada, els espinacs són molts... Ves, formen part de la fruita i verdura que pot... treure't un constipat. Melmelada de maduixa, oli d'oliva... Oli d'oliva... I després, mira, per a rentar-te mans, gel aloe vera, per exemple.
Bravo.
Doncs avui també obrim aquest concurs. Anem amb la pregunta. El temps canvia... La pregunta, Cap Bravo. El temps canvia aquest cap de setmana. Els hi donaven el bon dia a les rebequetes que caldrà treure de l'armari aquest cap de setmana. Per tant, la pregunta, Cap Bravo, d'avui és...
Rebequetes, Cap Bravo.
Ja sé què són els nius d'espinacs, eh? Ho he buscat.
Perfecte.
No, perquè ens interessa.
Parem màquines.
I què és?
Parem màquines, aquesta hora.
Informació
pasta.
De servei. Ah, pasta.
Pasta. És que jo m'imaginava espinacs com a tal. És pasta d'espinacs.
Jo també. Doncs teniu pasta d'espinacs fantàstica.
Boníssim.
Que podeu aprofitar amb la salsa bolognesa, la barreja és meravellosa. Escolteu, la pregunta, la pregunta que acabo d'avui és què és allò millor de la tardor? Comprar castanyes de camí a casa. La castanyada per se. Omplir l'Instagram de fotos una mica allò postureo.
Ara.
Comprar-te un barret. Un barret fa molt de tardor. Penso jo.
Per què?
Aprendre a fer melmelada a casa. Ara. La cistella capbrava de la tardor és el millor de la tardor. De figa, sí. Doncs si voleu optar a aquesta magnífica cistella que té uns nius d'espinacs, que ja sabem el que és una pasta per menjar.
Bravo, els
doncs,
nius d'espinacs.
Doncs missatges responent, si us plau, que és el millor de la tardor, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Missatges de veu o missatges per escrit. M'agrada, Joan? Això fa publicitat en directe.
Bravo.
I optareu al sorteig que farem divendres.
Ja, bravo. Bravo.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Res, no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva.
Si tens un objectiu, tens un destí. El DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. De què se'n parla?
Minut i mig que ha passat de 3:15 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una nova parada tècnica de la temporada i volem presentar-vos una experienciassa, que diria aquell, que podeu viure actualment al Caixa Fòrum de Barcelona i que pinta realment interessant. Estem parlant de Symphony, un viatge inèdit a través de la música de la mà ni més ni menys que del director i músic veneçolà Gustavo Dudamel, un dels millors directors del món ara mateix. Amb Symphony, l'espectador es podrà situar al bell mig d'una orquestra sinfònica en aquesta experiència immersiva a partir de tecnologia de realitat virtual. El punt de partida del projecte, en què es va estar treballant durant més de 4 anys, era parlar del poder emocional de la música des d'una vessant divulgativa. La tecnologia més capdavantera ha felicitat, doncs, el que altrament no seria possible, seure al costat dels violins, per exemple, en una gran orquestra sinfònica, mentre interpreten, no sé, la cinquena de Beethoven, eh? Per això estem contents avui de poder saludar Núria Uller. Ella és directora del Departament de Música i Projectes Digitals de la Fundació La Caixa. Núria Uller, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal?
Quina mania tinc en dir bona tarda, se m'ha enganxat de la temporada anterior quan és bon dia. En fi, Núria, deixa'm preguntar-te com va sorgir la idea de crear aquest projecte Symphony, que trobo superinteressant i que a més ha motivat a la Fundació La Caixa a apostar per aquesta realitat virtual, no?, com a mitjà de divulgació musical.
Mira, una mica nosaltres fa molts anys que ens dediquem a la divulgació musical, a fer arribar la música al màxim de gent possible, perquè pensem que realment és una cosa necessària per viure i necessària per l'equilibri emocional de molta, de les persones i que és important que coneguem bé el món de la música, no? Llavors, bueno, una mica el plantejament va ser com podem arribar o fer arribar la música d'una manera diferent, no? I en aquest sentit les noves tecnologies ens obrien un gran ventall de possibilitats, que és el que bàsicament permet la realitat virtual. La realitat virtual et permet estar en un lloc en el qual, diguem, la situació física no et permet estar, com és, en aquest cas, dintre tocant assegut al costat d'un violinista, que és un lloc, evidentment, està reservat a un altre violinista o a un altre músic, i nosaltres la música sempre la veiem des de la banda del públic, amb el director d'esquena, i no sabem mai, tota aquella gent que no és música i que no ha tingut l'oportunitat de tocar mai amb una orquestra, doncs de saber o de conèixer què és el que se sent quan ets a l'altra banda de l'escenari, no? D'alguna manera això és el que ens permetia, i per tant aquí hi ha un joc molt important amb la càmera, amb la visió, veiem el director de cara, veiem els nostres companys com estan tocant, nosaltres no toquem, és una experiència completament passiva, però sí que tenim tota l'emotivitat i tot el so que allò ens permet. No és el mateix estar situat al mig dels violins primers que estar situat entre mig dels contrabaixos.
Oh, boníssim.
So que t'arriba en primer terme és completament diferent.
Clar.
I així tens oportunitat d'escoltar aquesta sinfonia de Beethoven també des de les diferents seccions. No és una cosa que pugui triar l'espectador, sinó que l'hem triada nosaltres prèviament. Per què? Perquè col·loquem a l'espectador en el lloc on està passant musicalment alguna cosa interessant, cosa que la millor l'espectador no seria capaç d'endevinar. Quan ve el solo de la flauta, doncs tu estàs al costat de la flauta, tens la flauta a la teva mà dreta. Llavors, endevinar tot això seria molt complexa i, per tant, d'alguna manera és aquesta audició guiada perquè vagis descobrint com funciona la música des de dintre.
Per tant, Núria, deixa'm preguntar-te quin és l'objectiu principal de Sinfonia en termes d'experiència per a l'espectador. Què es pretén amb tot això que ens comentaves?
Pretenem moltes coses. Ja posats, ho pretenem gaire. Pretenem emocionar, pretenem que la gent aprengui, pretenem tenir una experiència realment diferent, sentint la música com mai l'has pogut sentir, sentint la música des de dintre, des de com es genera la música. Però després, un cop ja has passat l'orquestra, viatges a l'interior dels instruments. I llavors tens l'oportunitat d'imaginar o de viure com és estar dintre un violí quan s'està tocant. En aquest cas ja no és la cinquena de Beethoven, sinó la setena. Què passa a l'interior d'una trompeta, i bueno, d'alguna manera també treballem amb tot aquest joc del so i amb tota aquesta descoberta dels elements que en realitat proporcionen la música, que com molt bé ens explica Gustavo Dudamel, són la fusta, el metall i l'ànima. Sense algun d'aquests elements no aconseguiríem d'alguna manera aquesta cosa tan meravellosa que ha esdevingut la música.
Núria, estàs parlant amb algú com jo que també li apassiona la música clàssica i que, clar, quan va sentir que hi va col·laborar en aquest projecte, en aquesta exposició, Gustavo Dudamel, t'ho dic així tal qual, vaig flipar. Com ha estat aquesta col·laboració amb Gustavo Dudamel i, a més, amb la Mahler Orquestra?
Mira, una de les coses que ens varen plantejar des de Fundació La Caixa és que per fer aquest projecte calia fer-lo amb els millors, amb gent molt bona i amb gent que realment tingués... Era un projecte que per nosaltres era un projecte top. Estàvem treballant en tecnologia emergent, amb nova... I, per tant, volíem que realment no hi hagués cap dubte i que tot allò ens pogués funcionar. Pensa que quan es va començar a fer aquest projecte moltes de les coses que hem fet no es havien fet mai. Per tant, estàvem en un procés d'innovació constant. Però també volíem que artísticament no ens portés cap dubte. Llavors, en aquest sentit, vàrem aconseguir, a través de diferents contactes, poder parlar amb Gustavo Dudamel, que des del minut es va mostrar entusiasmat. Ell és un músic entusiasta, és un músic que no es tanca, diguem, a les noves tecnologies i al futur, i que, per tant, fer coses diferents és una cosa que li apassiona. I el fet de poder divulgar la música, també. Llavors ha estat una col·laboració molt bonica. Ell, en aquest sentit, vàrem enganxar la Mahler Chamber, que venia, acabava una gira a Bilbao, i abans de retornar a cadascú als seus països els vàrem aturar a Barcelona, en un moment on el Gran Teatre del Liceu havia just acabat l'activitat, això era a començaments d'agost, de l'any 2019, i en allà vàrem poder, d'alguna manera, amb tot l'escenari del Liceu desmuntat, poder fer tot el muntatge que nosaltres necessitàvem per poder portar endavant aquest projecte. Va ser una aventura, diguem, logística bastant important.
Déu-n'hi-do. De seguida et pregunto per aquests 4 anys de treball, de desenvolupament, perquè Symphony el puguem veure i el puguem gaudir com és actualment. Abans, però, quin tipus de reaccions i emocions has observat en el públic després d'experimentar Symphony?
Mira, ha estat de les coses més apassionants d'aquest projecte. Primera, la gent el valora altíssimament. Segurament, quan nosaltres tenim enquestes de valoració, és la puntuació més alta de totes les coses que hem fet al llarg dels anys, se l'han portat sempre a Symphony. Però, diguem, des de gent que ha sortit plorant, gent que ha sortit dient... vull sentir més música, vull tornar a entrar, vull tornar a veure. Ens hem trobat absolutament amb tot. Gent que ha recordat, doncs, per exemple, quan havia tocat en algun moment. El propi Gustavo ens deia que amb ell mateix això li havia recordat molt quan ell va començar en el món de la música i era violinista, i la primera vegada que ell va poder, com a intèrpret, tocar la cinquena de Beethoven. Què ens estàs explicant? Deia, no, és que m'he sentit molt a prop dels músics. Ell, evidentment, sempre té una altra visió, no? Fa molts anys que es dedica només a dirigir, i per tant és una posició diferent a la que ha tingut l'oportunitat de tenir quan ha vist el projecte finalment acabat, no?
Deia que t'ho volia preguntar com han estat aquests més de 4 anys de desenvolupament de Symphony i com heu superat aquests grans reptes en els quals us heu anat trobant.
Mira, han estat apassionants, han estat molt intensos. Gran part d'aquest temps és de descoberta de què hi ha, de què s'ha fet, de com es pot fer. Moltes reunions amb diferents tècnics, músics, és a dir, aquí havíem de confrontar molts mons diferents, com seria l'explotació posterior, com s'ajuntaven. En aquell moment, el primer que ens van dir és que nosaltres no podíem fer anar 30 ulleres sincronitzades alhora, perquè encara no ho s'havia fet. És a dir, estàvem treballant en el mateix moment que la tècnica evolucionava. Tot el rodatge es va fer amb una càmera que encara era un prototip, és a dir, que la càmera encara no existia. Per tant, vull dir que vàrem estar treballant amb coses realment de molta innovació, i això va suposar molts reptes, moltes emocions per entendre'ns, però també moltíssima energia, no? Perquè, bueno, és allò d'anar descobrint i d'anar avançant pas a pas, i sobretot d'anar convencent a tot el grandíssim equip que al final va haver de treballar perquè tot això fos possible. Això és un treball d'equip i absolutament impressionant.
Deixa'm-ho dir, Núria, perquè també val molt la pena dir-ho, això. Symphony ha estat recentment reconeguda amb el Premi Project of Influence 2023, impulsat per The Best in Heritage, amb el suport del Consell Internacional de Museus, l'ICOM, per les seves sigles en anglès, i l'organització Europa Nostra. Aquest guardó se suma als ja rebuts que el projecte ha rebut des de que es va posar en marxa. Com ha impactat, Núria, aquest reconeixement en el projecte i en quant a la difusió? Què ha significat aquest tipus de reconeixement per vosaltres?
Mira, tots els reconeixements han estat molt importants, i sobretot el que sempre ens ha fet molta il·lusió és que hem estat reconeguts des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista artístic, des del punt de vista patrimonial, com és aquest darrer que hem rebut. És a dir, l'any passat vàrem rebre el Premi Europa Nostra, que era un premi de patrimoni. Clar, el fet de que normalment quan parlem de patrimoni no parlem del patrimoni immaterial, i en aquest cas nosaltres el que vam voler posar en valor també és que la música com a patrimoni immaterial era realment important. I després d'haver aconseguit el Premi Europeu, aquest any hem aconseguit, diguem, el guardó mundial, no? El fet d'haver estat, vam rebre una menció també al Festival de Cannes, hem rebut premis molt, molt, molt diversos, des del món de la tecnologia, el món del cinema, el món de la música, o bé, en aquest cas, el món del patrimoni, i també en vàrem rebre un als Estats Units, els TIA Awards, que és un premi més del món, diguem, dels parcs temàtics. Per tant, la cosa demostra la gran quantitat, diguem, d'aspectes diversos que toca aquest projecte.
Deixa'm preguntar-te també com ha contribuït la tecnologia de realitat virtual, però també aquest projecte, és evident, a la democratització de l'accés a la música clàssica. I dic la democratització perquè a vegades hem entès, i hem entès malament molts, la música clàssica com alguna cosa d'elit, no? I exposicions com aquestes també ens l'apropen.
Justament, aquesta és la principal pretensió. Una de les preguntes que fem a les enquestes quan la gent surt és dir, et sents més a prop del món de la música clàssica després d'haver vist aquest projecte? I el 80% ens contesta que sí. Tens ganes d'escoltar més música clàssica? La gent ens diu que sí. Et vindria de gust anar a escoltar un concert en directe? I la gent ens contesta majoritàriament que sí. Per tant, d'alguna manera, aquesta és una de les principals voluntats. És a dir, a vegades la música clàssica ens fa com por en el públic que no la coneix. La podem considerar avorrida, la podem considerar desconeguda, podem no entendre-la. Llavors, amb aquests projectes el que pretenem d'alguna manera és apropar tot aquest tipus de realitats i a conèixer-la, com bé expliquem, des de dins. És a dir, de sentir que no és només allò que tu en la distància pots interpretar, sinó que quan ets dintre d'una orquestra passen moltíssimes coses. I ara toca l'una, ara toca l'altra, ara el que havien tocat els violins, ara ho toquen els violoncels. Tot aquest món que passa a l'interior de l'orquestra pensem que és molt ric, i que la tecnologia aquesta ens ajuda a divulgar-ho i explicar-ho i a donar-ho a conèixer.
Un projecte, una exposició on podem gaudir, a més, de la música de Ludwig van Beethoven, que estem escoltant, però també de Gustav Mahler, de Leonard Bernstein, també, en aquest symphony, un symphony que podrem veure al Caixa Fòrum de Barcelona. Fins quan, Núria?
En principi, de moment, no té data de final. És a dir que nosaltres tenim un espai permanent en el qual això està funcionant i hem incorporat una segona pel·lícula, a part de Symphony. Es pot veure també amb aquesta mateixa tecnologia el Bolero de Ravel. I, per tant, encara és una manera de descobrir més intensament què passa dintre d'una obra, o és una obra que la fem sencera i que en aquest cas tu la pots descobrir, diguem, on vas descobrint l'àudio dels diferents instruments amb tota una pel·lícula prèvia que t'explica exactament com funciona una orquestra i com està composada aquesta obra. Mm. Per tant, d'alguna manera, l'oferta per aquella gent que vulgui aprofundir en el món de la música clàssica és important.
Aneu-hi, perquè de veritat val molt la pena el Caixa Fòrum de Barcelona gaudir d'aquesta experiència de Symphony. Núria Oller, directora del Departament de Música i Projectes Digitals de la Fundació La Caixa, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot plegat avui a la Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.